Mira, torno a dir, que no s'ha sentit bé.
Oi, escolta'm, jo no sóc un sectari, si la Laura té raó, pues li dono, que té raó.
Veus que bé, acabar d'aquesta manera la tertúlia, com hem començat i com hem acabat.
Que torni el Muntanyola.
Amb el Roger donant-li raó a la Laura. En fi, feu, si podeu, una mica de vacances, encara que sigui 4 dies, a veure si la setmana que ve tornem tots una miqueta més calmats.
Bon dia, Bertín Osborne, bones noches, senyora.
Aquest final crec que no m'ha agradat tant
gran
com...
Final. Bones noches, senyora, bones noches.
Hasta
la vista.
De debò, quina manera d'acabar la tertúlia d'aquest dijous. Laura Aznar, Rafa Garrido, Roger Montañola, Josep Manel Silva, ja podeu marxar.
Adéu, moltes gràcies.
Que vagi bé. Les 10 i pràcticament un minut. A aquesta hora, com sempre, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que Protecció Civil fa una crida extremada a la precaució davant el temporal de mar que ja ha deixat 2 víctimes mortals a Tarragona. Les fortes onades han arrossegat 2 joves merendins i han mort ofegats a la punta de la platja del Miracle. Una de les víctimes és un turista alemany que ha intentat salvar un noi de 16 anys que s'havia llançat a l'aigua. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat molta prudència de cara a les properes hores en les zones properes al mar.
Llocs on pugui haver-hi l'aigua amb molta proximitat i que pugui haver-hi una mica de vent i veiem aquest onatge fort, és molt millor no acostar-nos a la línia de l'aigua. Sempre vigilar de no estar en aquelles soles on poden picar les onades. Pensa que no només s'han donat casos de gent que ha caigut perquè li ha donat la onada, sinó que fins i tot, si estem en un lloc molt exposat, hasta un cop de vent també et pot tirar cap a dintre de l'aigua.
A banda de les 2 víctimes mortals de Tarragona, la borrasca Nelson ha deixat 2 ofegats més a Astúries, un home i una dona, que han mort quan el mar i les fortes onades els han arrossegat.
Doncs precisament a aquesta hora repassem la previsió del temps. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Fins quan està previst que duri tot aquest vent i aquest temporal de mar?
Doncs uns quants dies més, tot i que a partir de dissabte anirà transitòriament de baixa la mala mar, també les ventades donaran una treva. Compte demà, un divendres sant complicat, encara amb onades de 2 a 3 metres d'alçada a moltes platges del litoral català. En aquest sentit, un avís d'aquest estat de la mar perillós per part del Servei Meteorològic de Catalunya, i també ventades importants encara al Pirineu poden tornar a superar els 80 o 100 km per hora, i a banda del vent i de la mala mar també estem pendents de la pluja que cau i que ha d'anar més aquestes pròximes 12, 18, 24 hores al Pirineu Lleidatà, cap als Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran. Es poden acumular més de 50 litres per metre quadrat i fins i tot a prop dels 100 litres per metre quadrat, sobretot al voltant del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Molt aigua, pluja molt benvinguda, però que pot fer créixer el cabal d'aquests rius, per tant, precaució a muntanya aquests dies, amb aquestes ventades i tot plegat, això sí, amb temperatures que pugen. Demà, en general, fora del Pirineu serà un dia tranquil, amb moltes estones de sol, només aquesta zona del nord de Lleida, doncs aquests ruixats. I després, al cap de setmana, haurem de veure com arriba una segona tongada de pluja més efectiva que escombraria tot el país, sobretot de cara a diumenge. Diumenge, doncs més mogut amb pluja.
Tots els dies pendents del cel. Gràcies, Martí.
Que vagi bé, bona nit.
I parlant abans del trànsit, actualitzem la informació perquè ja han sortit de l'àrea de Barcelona 6 de cada 10 vehicles previstos per l'operació sortida de Setmana Santa.
Són dades fins 8:45 del vespre. Han sortit 340.000 cotxes, això és un 59% de la previsió de 575.000 fins demà a les 3 de la tarda. El Servei Català de Trànsit ha posat 2 carrils addicionals de sortida a l'AP7, tant cap al nord fins a Sils com cap al sud fins a l'enllaç amb l'AP2, i els Mossos d'Esquadra també faran fins demà més de 1.500 controls a les carreteres.
D'altra banda, un incendi en una nau industrial del Vendrell deixa 2 ferits greus.
El foc ha començat aquesta tarda en una empresa de reciclatge del polígon La Cometa i ha acabat afectant la nau del costat. Per això hi han treballat gairebé 20 de dotacions dels bombers. Protecció Civil ha recomanat als veïns que es confinessin i també s'ha demanat als trens d'alta velocitat que circulen a prop que ho fessin a una velocitat reduïda.
A tot això, l'Estat Islàmic demana atemptar atenció a Europa i als Estats Units per donar suport a la guerra de Gaza.
El portaveu del grup terrorista ha fet una crida perquè els seus soldats facin atacs individuals contra els jueus i els cristians, especialment a Europa i als Estats Units, per, diuen, donar suport als musulmans a la guerra de Gaza. En aquest mateix missatge, un dels líders de la banda jihadista també recorda que no han de donar explicacions sobre l'atemptat de la setmana passada a Moscou amb 139 víctimes mortals, perquè, diu, Rússia és un país que lluita contra els musulmans i posa com a exemple la intervenció russa a Síria des del 2015.
I acabem amb una mica de bones notícies, perquè ho hem dit abans al sumari. Mushka i Bad Gyal, que acaben de publicar l'esperada cançó juntes. Tenim sexe sexy, se'm fa la difícil, crec que té por a l'èxit. Yo quiero sexo sexy, se te la difícil, tienen miedo a l'éxito. No. Un petit fragment que ja havíem pogut sentir, però ara ja hi ha penjada, Pep, la cançó sencera.
Sí, tota completa, es diu Sexe Sexy i és el primer tema que les germanes Farelo fan plegades conjuntament. D'aquesta manera, Bad Girl torna al català. És la cançó número 5 del disc de Muixca, l'únic que no havia sortit fins ara del seu àlbum, Sexy Sensible.
Els esports, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
Què fareu avui, el t'ho diràs?
Doncs mira, començarem el programa entrevistant Eric García, el central del Girona, cedit pel Barça. Ens hem desplaçat avui al Peix ja de Caldes de Malavella per xerrar una estona amb ell. Comentarem, evidentment, el que hagi dit a la tertúlia amb el Joan Poquí, l'Anaïs Martí i l'Albert Fernández, amb els quals també parlarem d'aquesta classificació del Barça per les semifinals de la Champions femenina de futbol. Ha guanyat 3-1 al Brand. Estarem pendents també del partit del Barça de bàsquet, que encara no s'ha acabat a l'Eurolliga. És els últims 4 minuts. De moment està guanyant 11 a la pista del Bayern. Bayern 69, Barça 80. I, per exemple, encara tindrem temps doncs, de treure el cap per les Palmes de Gran Canària. El Barça juga a torn a la Lliga, el Barça juga dissabte a casa a les 9 contra les Palmes de Gran Canària. Sabrem una mica com arriba el rival amb García Pimienta a la banqueta.
Doncs us escoltarem a partir de 11:15. No marxis, però Gerard, el Pep tampoc no ha marxat, perquè sí, hem d'explicar una altra cosa encara. Vosaltres ja ho sabeu, no? Ui, ara...
Sí,
l'èpica ja sabeu, del moment. No? Els sí. Premis Drac, el dimarts 9 d'abril, doncs celebrarem aquesta gran gala des del Palau de Congressos de Barcelona i tindrem tots els guardonats a l'escenari, com per exemple, ara la sentíem, la Muixca, que s'endú el Premi Revelació de l'any, també Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, que guanya el Preu Veu de l'any, o el Mago Pop, que s'endurà el premi Tots Som-ho. En fi, aquests i molts més, també hi haurà les actuacions, per exemple, de la Maria Jaume. Ens ha partit cap a l'aeroport, tu me l'has dit... I del Pol Stin, que és concursant d'aquesta darrera edició d'OT. Hoy me voy al sol, porque tío me llamó desde el downtown, debo despertar. Aquesta vegada el Xavi Bundó, que serà el mestre de cerimònia. Si no us ho voleu perdre, vosaltres segur que no us ho perdreu, eh?
No.
Els oients també podeu entrar a racu.cat, omplir el formulari que hi ha per viure amb tots ells aquesta tercera edició ja dels Premis Drac, tot plegat amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Vueling. També compta amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, d'Aena, de Miele i de Fira de Barcelona i amb el suport de la Generalitat, com dèiem, de Catalunya. El 9 d'abril, dimarts, aquests Premis Drac. Va, Gerard, tu et deixo marxar i tu, Pep, sí. Queda't un momentet perquè ara comentarem una altra qüestió. Gerard, gràcies, fins ara, que vagi bé. Una pausa i tornem de seguida. No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1.
Aquest diumenge, a 4:15, Girona Betis. El primer sense l'opera, amb la Guti companyia. Por favor.
El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Ja va fer ràdio horrible, ràdio basura en directe, RAC-1.
Dormim en tu boca, me muero por...
No em treu una cançó, tio.
Ara ja està.
Vinga, vinga.
Hola, Manu, palmes!
Que se equivoca!
Vale, Marc.
Molt bé. A banda que sempre regala la teva dignitat poètica.
Prou de rever, prou.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer. A RAC1 amb Marc Giró. RAC1. Tots som 1. Renovada.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 i pràcticament 10 minuts. Li he demanat a al Pep que no marxés. Pep, bona nit de nou.
Sí, bona nit.
També ens acompanya la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit.
Us he fet quedar perquè just aquest cap de setmana, la matinada de dissabte a diumenge, es farà el canvi d'hora, és a dir, que les dues seran les tres. Això que quedi clar, que sempre hi ha el dubte, però sí. Aquesta vegada què és, enrere o endavant? Hi ha un truc, no?, per recordar-se'n què és. Quan anem cap endavant, que en teoria és que a la gent li agrada més que els dies allarguin, té una contrapartida, que és que perdem una hora. No?
Quan la cosa és positiva,
no?
Dorms una hora menys.
Exacte. I després, quan la cosa ja va cap a la foscor, que dius, home, a determinada gent, no tothom, però no li agrada tant, doncs aleshores ens regalen
petit
una hora.
Premi.
Sí,
una exacte. Bona notícia.
Doncs ara parlarem d'aquest canvi d'hora, però abans us he fet quedar perquè us volia preguntar si sou dels que vosaltres ja la nit abans canvieu tots els rellotges, us assegureu que l'alarma del mòbil faci el canvi automàtic o no? Us posa nerviós això, aquest canvi d'hora o què?
No, del mòbil tenes de refiar, no? I els rellotges jo...
Jo sempre tinc el dubte, del mòbil.
Home...
Sempre em fa patir.
Si ara no em refiem del mòbil, em diguessis, segur? No sé, el cotxe o...
No, el cotxe
sé.
Segur que no. Sí.
El cotxe no es canvia sol. No, no, jo ho faig tot l'endemà, ho faig com molt tard.
Quan et lleves?
Quan em llevo, i llavors sempre me'n deixo algun, i llavors pateixo molt aquell dia pels plans que tinc, que sóc la típica que recorda els meus amics, si hem quedat a la una, per dir alguna cosa, però a la una de l'hora nova, eh? O sigui, tota l'estona pateixo que la gent no s'hagi canviat l'hora i que...
Sempre hi ha algú que es despista. Quan
o que posa l'excusa...
Això
per arribar tard. Tard.
Això,
ah, no,
també,
és que clar, m'he fet un embolic amb l'hora, etcètera, etcètera. Jo també l'endemà, sempre. I fins i tot, anteriorment, antigament, és a dir, quan era petit, recordo que anava a l'escola, no amb l'horari d'ara d'estiu, sinó amb l'horari d'hivern, quan representa que guanyes una hora, havíem arribat a fer la trampa a nivell ja familiar de tota la família, de passar l'hora ja, diguem, autoenganyar-nos, no, el diumenge, així de diumenge a dilluns, dormies una hora més. Que així no dormia...
Ho fèieu un dia tard, diguéssim,
exacte,
vosaltres.
Exacte, ho fèiem potser un dia tard, perquè d'aquesta manera...
Això és una mica complicat a l'hora de tenir relacions socials. Amb altra gent.
Sí, però així,
no havia sentit mai, això.
Així l'endemà, que dilluns, que és el dia que has d'anar al col, que has d'anar a la feina, etcètera, etcètera, doncs acabes dormint una hora més.
La meva mare ho feia al revés i ho feia la nit abans, bastantes hores abans, vull dir, potser a les 7 de la tarda, eh? No s'esperava a les 11 de la nit.
Ui, quin perill, això.
A les 7 de la tarda ja ho fèiem i anàvem de bòlit tota aquella tarda que no sabíem en quin moment vivíem.
Si truca algú, tens alguna cita, quin embolic. Però si us hagués de dir en quin horari, ja sabeu que fa temps que es parla d'aquest canvi horari, és a dir, que no s'hagi de fer més el canvi horari, cada any sembla, no, ara sí que hi ha, i no acaba passant.
Se segueix
si us
canviant.
Pregunto en quin us quedaria d'horari, què em dieu?
Jo crec que hi ha bastant consens, vaja, a mi m'ho sembla que el d'estiu, jo em quedaria amb el d'estiu.
A mi m'agrada més el d'estiu, però diré una cosa... Dormir aquella hora més aquella nit, a mi em dona una alegria, que aquella nit sóc una mica més feliç, eh?
Només per això ja sacrificaries...
Sí, a mi m'agrada molt dormir, llavors aquella hora m'agrada molt.
Per parlar precisament d'això, tenim en línia aquesta hora l'Antoni Díez, que és catedràtic de Fisiologia a la UB i també expert en cronobiologia. Antoni, bona nit.
Hola, bona nit.
N'hem parlat moltes vegades, no?, d'aquests canvis de l'horari. Com ens afecten, exactament? És a dir, ens afecta moltíssim o també hi ha gent que li afecta més i gent que li afecta menys?
Pues, a veure, el canvi aquest realment afecta molt poc. Això és la veritat, excepte que siguin persones especialment sensibles, però l'afectació que té realment és més quasi el... No, i sense quasi... és el del costum que ja tenim de fer uns horaris determinats, que el dia que hi ha el canvi horari, lògicament, com que ens l'han canviat una hora endavant o enrere, segons sigui una o l'altra, doncs el que passa és que ja tens la inèrcia de, per exemple, suposéssim l'hora de dinar, doncs l'hora de dinar, ara, quan el canvi és cap endavant, resultarà que quan anirem a dinar a l'hora habitual, diguem-ne, de l'hora nova, doncs encara no tindrem gana, perquè serà una hora abans del que ho fèiem habitualment. Diguem-ne, nosaltres, totes les persones, tenim com una mena de... No una mena, és un rellotge intern realment en el cervell, que és el que ens va per marcant les coses que hem de fer cada dia, i aquest rellotge, com tot rellotge, té una inèrcia i funciona d'una manera regular. No? Llavors, què passa? Que quan el canvies una hora de cop, tens aquesta inèrcia, llavors què passa? Que et trobes que si el canvi fos l'altre, doncs ja tens gana abans d'hora, per dir-ho així. Ja. I qui diu la gana, doncs l'hora d'anar-te'n a dormir.
Per tant, no seria un problema de salut greu, sinó no, aquests canvis, no?
No, gens greu, diguem-ne. A veure, jo tampoc ara es tracta aquí de fer una classe, un sermó, diguem-ne, nosaltres, tots els humans, tenim un rellotge. Llavors, aquest rellotge funciona una mica més lent, diguem-ne, que les hores normals. El nostre rellotge, si estiguéssim tancats en una cova, que no veiéssim res, funciona quasi 25 hores fa els dies. I llavors el que té és que cada dia té ja un mecanisme fisiològic i tal, que cada dia es posa en hora. Cada dia es posa en hora en funció de la llum que hi ha a l'ambient. Llavors, què passa? Que cada dia aquest rellotge ja de forma natural canvia, es modifica l'hora, és com un rellotge antic de corda que l'havies de posar en hora cada dia, doncs cada dia ell modifica l'hora pues, quasi bé mitja hora o una hora. I això ho fa de forma natural. Per tant, el dia aquest l'únic que passa és que el forcem a anar una mica més, però ja està preparat, diguem-ne, per aquests canvis. De tota manera, si el canvi fos més gros, sí que ja la cosa podria ser una mica complicada.
És a dir, que ens afecta més, per exemple, un dia que sortim de festa i que anem a dormir 5 hores més tard del que hi anem cada dia, que no pas aquest canvi d'hora dos cops l'any, no?
Totalment. Això de la festa realment sí que té més repercussions, diguem-ho així. L'avantatge, per dir-ho així, perquè el de la festa no acabi sent tan greu que ho seria, és que ho fas un dia i l'endemà ja tornes a l'horari normal, per dir-ho així. Llavors el rellotge no li dones temps a fer el canvi aquest tan gros. Però de qualsevol manera és una alteració que això sí que s'ha estudiat i realment...
I sí que afecta, no?
Sí que afecta.
Hi hagi intervenció de l'alcohol, si l'endemà ens trobem una mica malament després d'anar-nos a dormir 4 o 5 hores més tard del que és habitual, hi haurà canvis segur, no?
Segur, sí.
Crec fins i tot que vostè en alguna entrevista ha dit que l'endemà que hi hagi un canvi d'hora hi ha més accidents de trànsit, això pot ser?
Sí. Això es va fer un estudi al Canadà ja fa molt temps, perquè com que això és un tema que sempre s'ha discutit molt, a veure què passa o no passa, i sí que s'havia vist que quan es fa el canvi aquest, el de primavera, hi havia més accidents el dia l'endemà, diguem-ho així, i els dies següents que si no hi ha el canvi, evidentment, no? I en canvi, en l'altre canvi anava al revés. I després de moltes discussions es va arribar a la conclusió que això no era tant per l'efecte del canvi d'hora, sinó perquè, una, el dia aquest que et treuen, per dir-ho així, una hora, estàs conduint, o sigui, en total, quan mires la població, la gent està conduint a unes hores que no eren les que conduïa el dia anterior. Exacte. I també, quan es fa l'altre canvi, condueix en molts llocs i hi ha més foscor que no pas en l'horari habitual, diguem, en els horaris que la gent condueix. Llavors, aquest possible efecte que se li volia trobar de que realment era el fet de canviar d'hora, que ens provocava aquesta reacció, sembla ser que és més degut al factors això de que l'horari de conducció també ha canviat, i això és el que provoca que hi hagin més accidents probablement.
Doncs molt interessant el que ens ha explicat avui l'Antoni Díez, com deien, catedràtic de Fisiologia a la UB i també expert en cronobiologia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui el 9C.
Que vagi bé,
bona nit. Ja per acabar, Mireia, em sembla que has pogut parlar amb un rellotger, oi?
Sí, he parlat amb el Bartomeu Rocabert, que és el rellotger municipal de Barcelona, és l'encarregat de canviar l'hora als rellotges de l'Ajuntament i altres rellotges de la ciutat, però també porta el manteniment de diversos rellotges d'altres municipis de Catalunya. En qualsevol cas, m'han anat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Atenció, sobretot, a quants rellotges té el seu càrrec. Aquesta és la conversa que hem tingut. Bartomeu, hola, com estàs?
Aquí preparant ja quasi bé el canvi d'hora, aviat ja.
Hem d'explicar-ho, estem a l'Ajuntament de Barcelona, ets el rellotger municipal i potser ets la persona que aquest cap de setmana tindrà més feina amb això del canvi d'hora. No sé quants rellotges tens al teu càrrec.
Home, de feina en tindré bastanta. Sort n'hi ha, que n'hi ha molts rellotges que ja es funcionen sols, que ja ho fan automàticament, però encara n'hi ha molts que s'ha d'anar físicament per fer el canvi de l'hora en el moment del canvi. En rellotges en tinc cap a uns 200 unitats, més o menys. Vaig des de per tot Catalunya, des d'Ulldecona, que és l'últim poble per baix, fins a Núria, que és el del nord. Per tot arreu, en Belluga de Catalunya.
Déu-n'hi-do, 200 rellotges, com per no equivocar. Quants rellotges canviaràs a mà aquest cap de setmana, per fer-nos en una idea?
Bueno, en principi no molts, sinó molts són per aquí a prop, els de Barcelona, Sabadell i algun altre municipi aquí proper de l'àrea metropolitana, que són els que són rellotges molt antics que s'han conservat i que segueixen funcionant, i aquests s'ha de fer el canvi manualment, no fa el canvi automàtic.
Ens pots posar algun exemple d'aquests rellotges antics que encara s'hagin de canviar manualment?
Sí, per exemple, a veure, hi ha aquests d'aquí dels despatxos de l'alcalde, que és el despatx on ell treballa, té un rellotge de l'any 1800 i algo, molt antic. Clar, és un rellotge mecànic, s'ha de donar... També s'ha de donar corda cada setmana tinc que venir a posar-lo, a sincronitzar-lo, a donar-li corda i que, comprovar que funcioni tot correctament. I aquest, doncs, el diumenge vindria a primera hora al matí a fer el canvi, a posar-lo a l'hora correcta.
Quantes hores ens hem d'imaginar que treballaràs aquest cap de setmana, llavors?
Bé, una estona el dissabte al vespre, fent alguns, i llavors el diumenge al matí, quasi bé tot el matí.
O sigui que no et podem imaginar a les dues de la matinada entrant als despatxos de l'alcalde canviant l'hora, eh?
No, no, aquesta hora no vaig, perquè tampoc trobaria ningú. Ho vaig una mica abans, de les 10 o 11, com a molt, de la nit, i el dematí començo a les 7 o les 8 del matí.
Per tant, durant una estona, els rellotges no estaran a l'hora.
És clar, hi haurà alguns d'aquests que no estaran a l'hora, o estaran a l'hora abans d'hora, però és perquè no, físicament no tinc temps d'anar a les dues a tots els rellotges, i llavors ho faig d'aquesta manera, una estona al vespre i un al dematí del diumenge.
Què pot passar si t'equivoques canviant els rellotges d'hora?
No, no m'ha passat mai. Ara aquest moment tocarà avançar l'hora. I els avanço, no els retraso. Ostres, seria un fallo molt gros com a rellotger, eh? No.
A tu què t'agrada més, quan avancem l'hora o quan l'endarrerim?
A veure, per gaudir del dia, quan l'avances, esclar, llavors el dia s'allarga molt més. Al vespre tens més temps de poder disfrutar del dia. Però l'hora, diguem, en real, que ens tocaria seria l'hora d'hivern, la que més ens pertocaria, per qüestió biològica o...
I climàtica, no?
El mateix, més aviat climàtica, seria la de l'hivern, la que ens tocaria. Però, bueno, això ja depèn. Com d'aquí un parell d'anys ja diuen que no es farà més, i deixaran l'hora d'estiu, volen deixar.
Ostres, això potser et treu una mica de feina, no?, si acaba passant.
Bueno, trobar feina del cap de setmana del canvi d'hora. El del resto de l'any, igual, perquè les revisions i la comprovació del rellotge s'ha de fer igual.
I amb tants rellotges al teu càrrec, que abans deies que en tenies al voltant d'uns 200, no sé si alguna vegada t'has oblidat de canviar l'hora als teus.
Els meus? No, els meus no. Els meus els canvio el dia abans, molt abans, per saber què haig de fer i quan ho haig de fer.
Quants en tens, tu, de rellotges?
Bueno, tinc diversos. Jo en tinc un rellotge de menjador, un rellotge a la cuina, un rellotge a l'habitació... Tinc 6 o 7, segur, els tinc.
Avui he de dir que has vingut molt puntual a l'hora que havíem quedat, tu ja hi eres. No sé si tens rellotge al canell.
Sí, sí, jo sempre porto el meu rellotge al canell, que marca l'hora oficial, i per saber l'hora en què estem. I sempre sóc molt puntual, com a rellotge que sóc.
Avui hem quedat a l'Ajuntament de Barcelona, ets el rellotger municipal, no sé fa quants anys que tens aquest càrrec.
Bueno, jo vaig començar a l'any 94, doncs Déu, ara farà uns 30 anys més o menys, que vaig començar a treballar amb ells, començar a mirar els rellotges i doncs, a fer els manteniments. Llavors, bueno, en principi hi havia rellotges que eren molt antics, s'han anat modernitzant, alguns s'han anat actualitzant, altres s'han conservat com el tipus de la catedral, que és un rellotge de l'any 1865, un rellotge mecànic molt antic i perfecte funcionament, i altres que també es van mantenint o conservant.
Clar, 30 anys donen per molt, 30 anys per aquests passadissos de l'Ajuntament també i per la ciutat de Barcelona i altres ciutats, eh? Però no sé si ens pots explicar alguna curiositat, alguna cosa que puguis explicar d'aquí, de les bambolines de l'Ajuntament.
A veure, jo vinc sempre molt d'hora, abans de que la gent comenci a treballar, jo abans de les 8 ja vinc a fer els manteniments, però així no molesta ningú, vaig al despatx de l'alcalde, tant el de treball com el despatx oficial, el rellotge de la façana o el saló de plens, o etc. I, a veure, en principi jo no m'he trobat cap cosa especial ni cap cosa estranya, és la vida normal de fer el manteniment.
I com són els rellotges de Collboni, els que té els seus despatxos?
El rellotge és un rellotge de sobretaula, un és un rellotge tipus anglès, que és el que té el seu despatx de treball, i llavors n'hi ha un altre que és un rellotge francès de Lluís XVI, que està en el despatx d'honor. Llavors en el saló de plens hi ha un rellotge, com és un rellotge públic, amb un gros, que està a una part alta, que és on te poden veure l'hora, suposo tots els polítics, quan estan reunits, per saber quina hora és, si han de començar, si han de marxar o què han de fer. I llavors també hi ha el de la façana, que aquest ja és públic per tothom, perquè sàpiguen l'hora de la ciutat.
I aquests rellotges cada quan els has de donar corda?
Aquests rellotges mecànics n'hi ha en aquests dos dels despatxos, s'han de donar corda cada setmana, que és un rellotge de corda setmanal.
I tu, Bartomeu, et dediques només a això, eh? Ets rellotger.
Sí, sí, jo sóc rellotger i només faig rellotges, que la meva empresa és rellotgeria industrial, a la que només es dedica a fer rellotges grans, rellotges aquests de públics, de façana, o rellotges de campanar, o tipus de rellotges aquests sis grossos.
I com va anar això? No sé si de petit ja tenies clar que volies ser rellotger, o un dia et vas despertar i vas dir vull ser rellotger, o sigui, com vas anar a parar a tenir aquesta professió?
Bueno, jo de petit, de jovenet, vaig començar a aprendre l'ofici en una rellotgeria familiar, que primer vaig començar amb rellotges de pulsera i despertadors, llavors em vaig anar especialitzant en rellotges d'aquests grossos, i llavors pues, a mesura que m'he anat especialitzant en aquests rellotges, però ja, ara ja només em dedico en rellotgeria d'aquesta, en rellotges industrials.
I tens feina cada dia?
Sí, sí, jo tinc feina per cada dia. Surto tots els dematins, tinc que voltar a fer manteniments, a fer revisions, a reparar rellotges que s'han avariat, etc. I llavors a les tardes dedico a fer la part burocràtica de factures, pressupostos, etc. I reparacions que es puguin fer al taller.
Hi ha molta gent que es dediqui el mateix que tu? No sé si tens constància de quants rellotgers sou a Catalunya.
No tinc constància de quan som, però no n'hi ha molts, no n'hi ha molts. Hi ha alguna altra empresa que també es dedica. El que passa és que es dediquen més poder a fer instal·lacions noves que no passa a fer restauracions de rellotges antics. Jo el que estic, jo faig tant una cosa com una altra. Faig, recupero rellotges antics i fet recuperacions i restauracions de rellotges que estaven abandonats a dalt d'un campanar, els he desmuntat, els he reparat, els he netejat i els he tornat a estar en marxa per exposar o en un museu o en algun lloc que els agradi.
I tens la sensació que la teva feina està en risc? No sé si tens algun hereu o hereva que continuarà treballant quan tu et jubilis, no sé si tens la intenció de jubilar-te o no, eh? Però tens la sensació que està en risc la teva feina o no?
A veure, una mica en risc, sí. Jo tinc dues filles, les meves filles no volen saber-ne res de rellotges. Elles fan les seves coses i no d'allò. De moment jo no tinc a ningú en relleu. Jo no tinc intenció de jubilar-me, estic en perfectes condicions de poder pujar campanars i baixar i fer aquestes coses cada dia. Però, clar, hauré de buscar un relleu perquè no es perdi la meva part de feina que tinc feta.
Com a mínim, les teves filles porten rellotge de pulsera o no?
Sí, una sí, l'altra va amb el mòbil tot el dia. La gran porta mòbil i la petita porta rellotge.
I què passaria amb els rellotges manuals si s'acaba aquesta feina, no? Si ens quedem sense rellotgers?
Clar, si ens quedem sense rellotgers, aquests rellotges mecànics, pues es perdran, passaran a peces de museu sense funcionar, guardats, perquè no hi haurà ningú que els hi mantingui, que els hi doni corda, i sempre hi ha una peça que es desgasta, s'ha d'ajustar, o s'ha d'engreixar, o s'ha de fer, o qualsevol cosa d'aquestes que necessita el seu manteniment setmanal.
I per fer aquest manteniment entenc que l'has de fer plogui, nevi, faci vent, o sigui, amb qualsevol condició. No sé si algun cop has hagut de canviar l'hora o de donar corda a un rellotge enmig d'una tempesta o en alguna condició climatològica una mica adversa.
Sí, una vegada estava fent el manteniment amb un rellotge de campanar i em va caure un llamp al campanar. Es va encendre tot el campanar. Jo vaig córrer tant que em sembla que no vaig veure res i vaig marxar. Vaig tancar i vaig marxar i no vaig tornar fins al cap de molta estona i vaig veure que sí, que s'havia cremat tota la instal·lació elèctrica i va quedar tot sucarrimat, no va quedar rellotge.
I tu no et vas fer mal, però?
No, jo per sort no em va passar res i vaig poder sortir bé, no va passar absolutament res. Ara quan hi ha tormentes o aquestes coses, miro d'evitar de pujar un campanar si veig que la tormenta està molt amb llamps i trons i aquestes coses.
Home, és que sobretot amb els llamps és molt perillós no pujar allà dalt.
Molt, molt, sí, perquè quan fa un terrabastall que fa por, quan el sents, no, em va quedar un record durant molt de temps que vaig tenir molta, molta por, eh?
Acabo, d'aquests 200 rellotges que tens al teu càrrec, no sé si ens pots recomanar un que haguem de veure sí o sí d'aquí de Barcelona i un que sigui de fora Barcelona que també diguis aquest l'heu de veure perquè m'encanta.
Bueno, per exemple, el rellotge aquest de la Catedral, que és un rellotge mecànic molt antic, a veure que val la pena anar-hi perquè és un rellotge maco i està més en marxa i funcionant. I és maco. L'únic que per pujar és una mica engorrós pel lloc on s'ha d'anar, no? Però és un rellotge espectacular. Llavors també un altre rellotge així mecànic molt gros, també hi ha el del campanar de Sant Fèlix de Sabadell, que també és un rellotge del 1900, que també està en funcionament, que és, i a més es pot visitar perquè el, obren el campanar un cop l'any, o la festa major o així, i també és un rellotge que també el tenen en marxa només per exposició i per visites.
Doncs Bartomeu, no sé quan ha durat l'entrevista, no et faré dir l'hora, que suposo que t'ho deu demanar a tothom, però moltes gràcies per quedar amb mi avui aquí a l'Ajuntament de Barcelona.
No, res, a vosaltres, molt agraïts per l'entrevista i per haver fet aquesta companyia d'explicar-vos el que jo sé.
I que vagi molt bé la feina aquest cap de setmana, pensarem en tu.
Moltes gràcies, vale. No, ja suposo que anirà bé com sempre, posar els rellotges en vora, deixar-los tots correcte.